De dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04, futbol i més futbol, i de postres futbol, perquè comencem una setmana amb partits de primera tots els dies. Fins dilluns de la setmana vinent tindrem Lliga. Avui tanquem la desena jornada i demà arrenca la onzena, amb participació ja dels nostres equips. El primer en jugar serà l'Espanyol, que a les 8 de la tarda rebrà la visita d'un Màlaga que arriba amb dinàmica negativa. 3 jornades sumen perdent els de Schuster, i a les 10 serà el torn del Barça, que visitarà Balaïdos per jugar davant del Celta de Luis Enrique, que goleja el Màlaga a la Rosaleda en aquesta jornada. Després d'aquests partits, els dos equips començaran ja pensant en el derbi, que es disputarà divendres, dia de Tots Sants, al Camp Nou. Seran 11 dies seguits amb futbol de primera, i alerta, només en portem 3. La bogeria del calendari, que és temporada de Mundial, ens crea aquesta disbauxa de jornades que fa ben bé que no sabem quina és la que s'està disputant.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Amb Dani Balaguer i Roger Castillo. Com estem, Roger?
Molt bé, molt bé, bona tarda. Sí.
Setmana aquesta de 4 dies per als de Zona Mixta.
Sí.
Divendres farem jornada festiva de Tots Sants.
Sí, farem una mica de descans, però per estar ben concentrats pel partit que jugarà la nit.
Sí, no? Derbi, no?
Tenim ganes, d'aquest derbi.
No sé què dir-te,
Sí, home, sí.
Sí?
Claro, va.
Però abans tenim altres coses, El Clàssic enforteix el Barça a la classificació.
Els de Tata Martino tenen 6 punts ara de marge sobre el Real Madrid. Després de la victòria dissabte, intentaran mantenir o bé ampliar la distància en una setmana en què juguen 2 partits. Demà, Balaïdos contra el Celta, i divendres a casa contra l'Espanyol.
Els blanquiblaus també juguen demà abans d'afrontar el derbi.
Rebran el Màlaga de Cornellà al Prat després de perdre el camp del Llevant per 3-0, un nou partit marcat per un mal arbitratge de Muñiz Fernández. Els de Javier Aguirre volen aprofitar la mala ratxa d'un equip que arriba tocat a la cita.
Avui es tanca la desena jornada de Lliga a primera divisió.
Amb un partit entre equips amb aspiracions europees, el Getafe i l'Atlètic de Bilbao. La jornada ha deixat 2 entrenadors a la corda fluixa. Pepe Mel, que ha fet una roda de premsa d'urgència aquest matí, després que el Betis encaixés una dolorosa derrota per 5-0 contra l'Atlètic de Madrid, i també Francisco Rodríguez, tècnic de l'Almeria, que continua cué en solitari.
A segona divisió, mala jornada per als catalans.
Derrotes de Sabadell i Barça B. Els vallesans són en places de descens després de perdre contra el Lugo, i el filial culer va caure contra l'Eibar i també és a la part baixa de la taula. El Girona va salvar un punt al camp de l'Alcorcón.
A segona B, triomf agònic de l'Hospitalet.
Els riberencs van remuntar un 0-2 en contra per acabar guanyant el temps afegit al Villarreal B i, per tant, sortir del descens. El Llagostera és segon després d'empatar l'Olímpic de Xàtiva, i destaquem també els triomfs d'Olot i de Sant Andreu.
Amb motor, Pol Espargaró ha aterrat aquest migdia a Barcelona com a campió del món de Moto2.
El pilot vallesà va aconseguir el primer gran títol de la seva trajectòria després d'imposar-se al Gran Premi del Japó i d'aprofitar les caigudes de Scott Redding i Tito Rabat. En MotoGP, Jorge Lorenzo manté opcions de superar Marc Márquez, i en Moto3, 3 pilots a només 5 punts de diferència: Salom, Viñales i Rins.
El Barça de bàsquet s'endú el triomf del Nou Congost.
Partit igualat amb domini blaurana gràcies a l'actuació d'Ante Tomic i del bon paper de Mario Esonja, que van trencar la condició d'invictes dels manresans. La penya va sumar dissabte el primer triomf a l'ACB a la pista del Guipuscoa.
El Vendrell ensopega l'Hockey Lliga.
Va caure la pista del Voltregà per 3-1 i s'allunya del lideratge que ara comparteixen Barça i Reus després d'imposar-se a Blanes i Vilanova a domicili respectivament.
I avui no us ho podeu perdre, tenim estrena de secció Zona Internacional amb Aitor Puerto.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
2:09, moment de parlar de l'actualitat del Barça, perquè l'Espanyol no s'entrena fins a aquesta tarda de cara al maig de Lliga de demà davant del Màlaga, i demà sí que a les 10 juga el Barça, després de l'Espanyol ho fa al camp del Celta, on es trobarà força exjugadors, exentrenadors de camp Barça. Veurem com li van les coses a l'equip de Tata Martino després del clàssic, que aquests partits, sempre parlem dels partits abans del clàssic,
són perillosos, són molt perillosos.
Són a vegades més perillosos que els d'abans, eh?
També hem de dir que el 0-5 del Celta aquest cap de setmana, que sorpresa a tothom, podríem dir, perquè està en una situació complicada, delicada també per a Luis Enrique, doncs els deixa molta més confiança de cara a aquest partit, però potser també amb aquest excés de tranquil·litat, no? Després d'haver 0-5, ara ve el Barça, bé, en aquest cas ja podem permetre'ns aquesta petita ensopegada, tot passat en una banda com l'altra. Un Celta, doncs, que arriba, bé, ho deies, doncs, amb Fontàs, amb Nolito, amb jugadors, amb Rafinha, ex-blaugranes, Luis Enrique a la banqueta, però que encara no centra l'atenció de l'afició culer. L'afició continua pendent d'aquest clàssic, del postclàssic, de totes les polèmiques que hi ha hagut.
Després en parlarem amb el Quique García.
De seguida farem tertúlia, perquè avui el tema s'ho mereix, evidentment.
El Quique ve de negre, no sé per què serà.
Ara li preguntem. Però ja és potser un senyal, eh? En qualsevol cas, és això, l'afició està pendent encara del postclàssic, i també els periodistes i la premsa que avui han preguntat a Tata Martino les preguntes prèvies a sempre el partit de demà, en aquest cas del Celta, doncs gairebé totes, per no dir el 95%, podríem situar-ho així, han estat sobre el Real Madrid, sobre si l'equip va jugar millor, sobre si aquell jugador havia d'entrar o no a l'alineació, etcètera, etcètera. Les típiques preguntes, doncs, que es fan després d'un clàssic, perquè sempre arrossega cua, i més en aquest, doncs, que hi van haver algunes actuacions, diguéssim, potser més polèmiques que altres. El que ens ha preocupat aquí als Zona Mixta és el joc. Això és el que ens va deixar la sensació d'un clàssic una mica fluix, de nivell, doncs, possiblement més baix que en altres ocasions, i això és el que avui, doncs, volíem saber l'opinió de Tata Martino, perquè després del partit no va acabar d'anar per aquí la roda de premsa, i en canvi avui sí que hi ha hagut espai, doncs, perquè pogués fer un balanç del joc que va mostrar l'equip. Ell ha reconegut, en una situació bastant simpàtica a la roda de premsa, doncs, que va passar una situació curiosa, és que abans de veure el partit estaven mirant un altre partit del Barça, un altre clàssic, i que llavors, clar, les comparatives de vegades poden fer una mica de mal.
Nosotros mismos hemos tenido la posibilidad de ver, mientras almorzábamos en la previa al partido con el Real Madrid, el día que Barcelona ganó, creo que 5-0, y la verdad a mí también me hubiera gustado que el equipo juegue como ese día, sin ninguna duda. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, que es cierto que hubo un cambio defensivo, que fue el de Son por el de Andrés, pero 5 minutos antes habíamos puesto un delantero por un volante ofensivo, o sea que tampoco es que nos lo hicimos todo para refugiarnos atrás, sino que lo que buscamos es controlar un poco más al Madrid.
Controlar una miqueta més el Madrid és el que va intentar, que per això va fer el canvi Song per Iniesta, motiu, doncs, que va ser una mica crític, no?, la gent, doncs, amb aquest canvi de, ostres, ara hem de posar Song, ara que tenim el 2-0 a tocar, hem de controlar el partit, com ho fem? Això és el típic debat, doncs, que genera en qualsevol bar o qualsevol ambient, doncs, que segueixi el partit. Una altra actuació, doncs, que va ser en part polèmica, va ser l'alineació, en alguna, doncs, alguns sectors, doncs, van veure críticament, doncs, que no hi hagués Alexis, que Bartra quedés a la graderia, etc, etc. Ell entén, Tata Martino, i ho ha dit ja més d'una vegada, doncs, que les crítiques són inherents, diguéssim, al càrrec d'entrenador del primer equip del Futbol Club Barcelona.
Yo creo que eso va a suceder hasta que deje de ser el entrenador de Barcelona, evidentemente. Es un club en ese sentido muy, muy exigente, exige permanentemente todos los días algo nuevo que tratar de resolver, desde la alineación de un partido, desde jugar bien, desde conformar con el fútbol, desde el resultado, desde los títulos, desde la poner a tal o cual jugador, y eso representa un ensamen que yo no vislumbro que termine hasta, bueno, recién por allá, por fines de mayo.
Per tant, quan acabi la temporada veurem si acaben les crítiques o també durant l'estiu, si continua, doncs seguirà rebent crítiques cada setmana per algun motiu o altre relacionat amb el Barça. Dos apunts més i molt breus. Marc Bartra diu que la suplència se la va prendre bé. Aquesta, veure el partit des de la grada, per dir-ho d'una altra manera, que no hi va haver problemes. Tampoc ha volgut anunciar si serà l'11 titular de Maga Balaguidos contra el Celta. I un altre nom, el de Gerard Piqué, que va ser titular, que va jugar tot el partit contra el Real Madrid i que demà no jugarà perquè no ha entrat a la convocatòria. Ha estat un dels descartats juntament amb Cuenca i amb Boyer.
Perfecte, Roger. Destacant encara d'aquesta desena jornada, s'ha de disputar un partit aquest vespre. El Coliseu amb Alfonso Pérez jugaran el Getafe i l'Atlètic Club, dos equips ara mateix en zona europea amb 16 punts. El Barça, que lidera aquesta classificació de primera amb 28 punts. 27 en té l'Atlético, que golejava 5-0 al Betis, i el Madrid es queda tercer amb 22. A 6 ara mateix del Futbol Club Barcelona i a 5 de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol és 8è amb 14, en zona de descens. Betis amb 8, Osasuna amb 7 i Almeria amb 3 punts. Tanca la classificació de primera després de 10 jornades disputades.
Zona mixta. Esports a la carta. La tertúlia.
Arribem a un quart de 3 de la tarda, moment de tertúlia, moment d'analitzar el que va passar dissabte al Camp Nou en el maig entre Futbol Club Barcelona i Real Madrid, 2-1 favorable als Blaugrana. Què en pensa el Quique García, que està aquí a l'estudi de Radio Estel? Com estàs, Quique? Quina sensació?
Bueno, la sensació és que Ancelotti li va regalar el Barça, o li va regalar el Clàssic, li va treure l'emoció, li va treure la possibilitat que el Madrid fes o traies un millor resultat durant una hora, i després també va tenir la seva tasca a Lundiano.
Ara en parlarem de tot plegat. Saludem també al Moisés Llorenç, el company del diari AS. Moisés, com estàs? Primera sensació?
Que en molts moments el Barça va ser molt, molt superior al Real Madrid.
Molt, molt superior.
Ni tu diries, home. Estaré de plorar i
de... No és plorar.
I les xurrades d'aquestes.
No és plorar. I si tu dius que el Barça va ser superior...
Aquesta gent que parla, que encara està parlant de les Copes d'Europa...
No, les que tenim, no de les que somiem.
Nosaltres
no parlem de pals quadrats ni de res d'això, eh? Ni de Berna, ni de Basilea, ni de...
Si tu vas veure
el Barça molt superior al Madrid...
Stop, deixeu-me presentar el Via, home, deixeu-me presentar el Via.
Que la màfia ja està bé de robar, aquesta màfia blanca que corre pel camp d'Espanya.
Esperar-s'ho, Moisés. Francesc, com estem? Bona tarda.
Doncs mira, m'agafes ara mateix que m'estava fabricant una diana amb la cara de Muñiz Fernández. Jo no sé si un dia no la va passar o no la va passar, però si hi ha una cosa clara és que el senyor Muñiz també doncs, ens va fer nosaltres, bueno, surt a la nevera i torna a les seves. Això és el que em preocupa a mi. Després, si voleu, parlem del que va passar el dissabte una mica abans del partit veritablement important final de l'Espanyol.
Comencem una mica amb el clàssic. Ja hem vist que el Moisés pensa que... Digues, Moisés, digues.
Va ser una pena, eh? Dani.
Què?
Lo de l'Espanyol va ser una pena, eh?
Sí?
És una pena, però si no veus els partits del final, què saps tu?
Me'l va gravar la Mireia, que el va veure, que ella sí que la va veure, evidentment, i ahir el vaig veure. Afortunadament, jo sí que veig els partits de l'Espanyol, no tu com els del Barça, que tu sí que no els veus.
No, perdona, jo els veig tots els del Barça, lamentablement.
Jo t'ho dic perquè jo... bueno, no em feu parlar, doneu.
Home, moi, des d'aquest tertulial, Via se'ls mira els partits, jo ho sé que se'ls
mira. No, i abans també, lamentablement abans també. Però bueno, és igual. Què tenim?
El Via ha vist tants partits del Barça jo què sé, dona igual. Com jo del Zalgiris de Kaunas, m'entens?
Bueno, Moi, queda clar que per tu l'àrbitre no va influir en el partit del Clàssic, queda clar que pel Quique, pel que sembla, sí.
Sí, però jo no vull parlar, no vull parlar només d'Undiano, perquè jo crec que el Madrid té força culpa del resultat i força culpa de la derrota. Evidentment, és un equip, o en aquest cas l'entrenador, fa una alineació que no ha provat ni 10 minuts en cap partit durant aquesta temporada, posa el Sergio Ramos, que per molt que diguin no és mig centre, que és un central...
Però Sergio Ramos diu que ell va jugar a mig centre, que ell és el
sí, bueno, i a mi m'agradaria jugar al Madrid, i crec que no jugaré el proper partit, ni que sigui contra...
Haver-te dedicat al futbol...
Mira, sí, sí, no hauria d'aguantar segons que coses, o les hauria d'aguantar més diners, evidentment.
Tot té un preu.
Sí, sí, evidentment. Bueno, el Madrid té força culpa, o Ancelotti té força culpa en com va anar el partit, però home, dir que no podem plorar, que no podem dir, que no es pot... Això és el que li agrada a la gent del Barça, no? Que no es parli quan es fan injustícies. Quan surt un Benquerensa, el Barça va eliminar l'Inter va eliminar el Barça perquè són uns mamons, perquè Mourinho, perquè l'àrbitre portuguès, perquè tal, perquè ara pitava l'amic de Casillas, però quan surt de l'altra manera, no, ara ja no, ara no s'ha de plorar, no s'ha de dir res. Vinga, home, va, que ja en sabem aquesta història. La història de Mea Colònia ja no la sabem.
Vale, Mea Colònia, escolta'm una cosa, què és més penal? Lo de Mascherano a Cristiano o lo del tio de l'Elche a Pepe? Què és més penal?
És penal el de Mascherano a Cristiano i no és penal el que li fan a Pepe. Vale, evidentment, al Madrid, vale. Evidentment, clar, mira, clar, jo ho diré, al Madrid sí. O l'àrbitre sí. Va robar el partit a l'Elche a favor del Madrid, igual que l'àrbitre sí. Va robar el partit al Madrid a favor del Barça. És evident, és que és així. El problema vostre és que mai ho dieu, mai ho veureu, mai. Sortirà el vostre president a fer el balanç ara dels àrbitres abans del Nadal al menjar aquest o al dinar que tingueu a tots els amics i farà el balanç i dirà, no, aquest any sí que ens va bé amb els àrbitres, mira, estem contents, oh, mira que bé, ja està. I traurà l'històric de penals amb els seus portaveus que té pels mitjans, l'històric de penals, històricament a les àrees del Madrid, quants penals s'han pitat i quants no, i això, i continuarem alimentant... aquest circo que tenim muntat.
A mi m'agradaria, em permeteu tercer una mica entre tots plegats?
El rabo que us porten anys fotent-vos us fa molt de mal, eh?
No.
No us de darrere,
no,
eh?
No. Mira, saps el que fa mal? Com a aficionat...
Senta't còmode perquè se't nota que no et pots asseure bé, eh?
No, com a aficionat... No, com a aficionat... Si tu vas per aquí perquè t'agrada, mira, ara com no tens arguments, perquè ja t'he dit que l'Elx que l'àrbitre va robar l'Elx al partit contra el Madrid...
Encara la teniu allà ficadeta.
No. Saps el que em sap greu? Que per això critico a l'Ancelotti, critico al Madrid. Que el Madrid no tingui professionals que siguin capaços de detectar que el Barça no és que estigui jugant bé o malament, o millor o pitjor, amb un alt nivell o amb un baix nivell. Durant el que portem de temporada. Ni que parli de si el Messi està bé... Que no ho siguin capaços de detectar que aquest Barça, al Madrid, li podia haver guanyat el partit o podia haver no regalat una hora de joc jugant de tu a tu o jugant semblant a la primera part.
Mateu a Carleto, i no es fixeu a Mundiano.
Però és que em fixaré en el que vulguem. És que a vosaltres us agrada dictar Carleto, qui s'ha de fixar cadascú.
Que heu pagat sí. Un milió d'euros per ell, no sé quan heu pagat per ell. Bueno. Mateu a Carleto, però no fixeu a Mundiano.
No, ens fixarem en el que vulguem.
Això parla una mica el Via, digues, Via.
No, jo volia, perquè no, aquí entrareu ja aquí amb la Manolete i llavors ja l'acabarem de basar. A veure una cosa, hi ha una cosa molt evident. El Madrid va sortir amb una por que no és justificable.
I tant que no.
Considero que ara mateix el Barça és... Un equip millor, segurament, que el Madrid, perquè el Madrid encara està en allò, en aquell procés que no sabem exactament si serà una cosa o si serà l'altra, però el que està claríssim és que el Barça està més consolidat, però ja no és aquell equip tan superior a aquella rivalitat que hi havia doncs, dels bons temps d'aquest Barça, en el qual segueix quedant molta cosa, però no és aquell Barça. Llavors va sortir amb una precaució excessiva i no s'entén el que va fer doncs, l'atac d'entrenador que li va agafar a Ancelotti a la primera part. Això està claríssim. D'altra banda, el penal, jo crec que és que no val la pena parlar-ne, perquè va ser, evidentment, un penal, però també crec que, doncs, en el còmput global, per molt que costi admetre-ho, o sigui, és així, el Barça va ser superior, però no superior en quant a equip superior, sinó perquè no va saber matar el Madrid no va saber matar en el moment que va tenir, quan va composar una alineació lògica, és a dir, amb un tio al davant, amb competència perquè, com Benzema, que realment, o sigui, un nou pur, i la Ramendi, que jo crec que cada vegada que s'està consolidant més el Madrid, perquè els millors minuts del Madrid han coincidit des que està la Ramendi,
i en aquell moment no el mata i una genialitat doncs tanca el partit. Això és així. Després ve el penal, sí, d'acord. Perdó, abans del penal, sí, d'acord, però al final doncs no es pot explicar el partit només pel penal. Sobretot jo crec que és molt pitjor el tema de la por escènica que li agafa.
Jo pregunto, qui ha explicat el partit parlant només del penal? Jo no explico el partit. Perquè també
No. Jo no dic que tu ho hagis dit això. Jo que dic és que no es pot recórrer només al penal per explicar el partit. Igual que l'Espanyol, i ara si em permeteu, no crec que... està claríssim que la cagada de Muñiz és evidentíssima. La primera cosa que té a xiular amb una realment amb rellevància dintre un partit és aquell penal que no és, i això condiciona el partit, però no només no perd per això, sinó que perd perquè segurament doncs, no és eficaç a cada porta i el Levante tira 3 vegades o 4 i fica 3 gols davant del penal. No? Doncs ja està. Mm-hmm. Això és així, jo ho veig així, d'aquesta manera.
Moisés, del clàssic, tu creus que l'alineació de Martino és la correcta?
Sí.
Sí?
Bueno, és la correcta. És la que... la que vam especular durant molta estona els companys que estàvem allà al Camp Nou el dia de la prèvia.
Sí.
Sí, malgrat que nosaltres al final vam apostar per Alexis al paper, però el que teníem clar és que Alexis anava a la banqueta i Fàbregas seria titular.
Uh-huh. I el paper de Messi, sorprès de la poca influència que va tenir en el partit?
No de la poca influència, sorprèn del a l'estat, no? Com si hagués perdut una miqueta la xispa que semblava que havia tornat a recuperar abans de lesionar-se per segona vegada aquesta temporada.
Jo volia dir una cosa que em va sorprendre molt, és una cosa que trobo gairebé ja quasi contra natura, és als últims moments Messi anant al córner a perdre temps. Que en una d'elles ja el tio es nega i va directe cap a la porteria, però aquelles imatges del final del partit, que són igual que també va sorprendre, i aquí es veu una miqueta doncs, la personalitat del tècnic, que no està malament, això també. Jo, en certa manera, inclús doncs, ho comparteixo, no? Aquí un canvi tan defensiu com el de ficar a Song i treure a Iniesta al final.
Però és que jo crec,
una cosa que no era pròpia del Barça d'abans.
No, jo no estic d'acord amb això, perquè el canvi d'abans era Iniesta i sortia Keita. És a dir... al final la funció és la mateixa, que és amarrar. Què passa? Que Guardiola sí que és veritat que se n'anava al Bernabéu, se n'anava al Camp de l'Atlètic de Madrid o se n'anava a casa del Bayern de Múnich i el que feia era jugar amb l'entrada al mig del camp amb Busquets i amb Xavi, per exemple. I ara quina ha estat la història? Quina ha estat? Intentar amarrar el gol d'avantatge que tu tens, molt bé, i amarres amb qui? Pues amb Song, que no deixa ser el Keita del present.
A mi personalment ja et dic, em va sorprendre, no em va sorprendre perquè crec que és el Tata Martino és coherent amb això i crec que ho va dir al final del partit i tot, no?
Sí,
però em va sorprendre, perquè no estem acostumats a això, a veure-ho ni tan sols en un partit amb el que hi ha en joc en un Barça-Madrid, no? No estem acostumats a una aposta ja directament tan... No diria resultadista, perquè està clar que són els 5 minuts, però home, sí que allò de guardar una mica doncs, el resultat per sobre de qualsevol altra consideració.
Doncs jo, a mi m'ha donat la sensació que pot ser l'evolució... No tengo, no fumo. Saquet de plástico. Un poco más para adelante a la derecha.
Què fa, Moisés?
Què és això? Ara he perdut el fil.
Què estàs fent?
Hi havia un tio que m'estava demanant on comprar tabac, us he dit un poco adelante a la derecha, i ja està.
Sempre passen coses, quan parla el Moisés Llorens. O va a comprar les ampolles a l'aigua o...
Estic a la porta de Ràdio Barcelona. Si voleu, us pujo. Xaval, tu, jo què vols que et digui? Jo, a mi em passen aquestes coses, doncs jo les explico.
No, la ràdio en directe amb Moisés Llorens, el company del Diàries.
És el que hi ha. Tornant al tema aquest que exposava el Francesc, potser és l'evolució del sistema, no? És a dir, el ser intel·ligent i el dir, bueno, tenim un avantatge d'un a zero, aquesta gent no va, aquesta gent no els hi agrada jugar al futbol, venen aquí a fer el titella com ja feien amb Mourinho.
Sobretot al mes de febrer, clar. Amb l'1-3.
Com?
Sí, sobretot al mes de febrer amb l'1-3 o amb els suplents el 2 de març.
Bueno, perdona, igual.
El titella.
Però al final...
Sí, sí, però si jo he sentit un jugador molt important del Barça que li han fet un 7-0 a la semifinal de la Champions i han dit que estaven molt contents perquè havien tingut la possessió. O sigui, que això és una malaltia com qualsevol.
Sí, bueno. Però al final què passa? Que campió de Lliga és el Barça
sí, clar,
i el campió de Copa...
Jo volia una cosa. A mi m'agradaria preguntar-li si em permeteu, m'agradaria preguntar una cosa al Quique. Si no creus que els plantejaments de Mourinho, si per exemple Ancelotti es va fer una repassada dels últims justament triomfs de, o dels últims èxits justament, i va voler una mica imitar per exemple doncs, aquesta figura de Sergio Ramos com havia fet en Pepe, per exemple, Mourinho a vegades sí, però... també col·locant-lo per davant de la defensa, i no sé si això a vegades, aquest llegat que ha deixat Mourinho, tant per a favor com en contra, a vegades doncs, no sé si li fa mal als entrenadors que poden venir després.
Jo divendres aquí mateix vaig dir que el Madrid jugaria al Camp Nou al contraatac, es tancaria, perquè, no perquè a mi m'agradés, sinó perquè pensava que era així i així seria. I així ho va fer. El problema d'Ancelotti, jo crec que si va veure el vídeo, o el va veure malament, o estava pendent del seu gendre, o del seu fill, o no sé d'aquí. Però si tu vols fer el que va fer Mourinho ficant Pepe al mig del camp, fica Pepe al mig del camp, perquè Pepe no estava ja, lesionat.
Aquí,
a mi no m'agrada, però
mica,
és que canviar ja, la peça...
Aquí era, imitar, no? Aquí era una mica...
Sí, però
no,
si tu vols imitar... Sí, però si vols imitar, però imitar i deixar també la teva empenta de dir no, però jo vaig posar Sergio Ramos i ben guanyar 0-4. No, o sigui, si vols imitar, imita, posa Pepe al mig del camp, fes un altre cop el ridícul com el vas fer en un parell de clàssics, en tres, o en els que va jugar Pepe al mig del camp, i ja està, però no posis a Sergio Ramos, que porta 8 anys sense jugar al mig del camp, per molt que li agradi a Sergio Ramos jugar al mig del camp. A mi això m'importa tres pepinos. O sigui, és com si poses quan va pujar aquella Molina a jugar a l'interior esquerra. Pues molt bé, però que això no té sentit. Sí que és veritat que jo pensava, i ho vaig dir divendres, que el Madrid jugaria com més aviat com jugava en l'època de Mourinho, al contraatac, a tallar ràpid, a pressionar al mig del camp o a no deixar jugar còmode al Barça, però ho va fer molt malament Ancelotti, ho va fer, va posar allò de su cosecha i no va sortir gens bé.
Bé, companys, deixem fins aquí el clàssic, i per cert, us amoïna el postclàssic, Moi, creus que el Barça ara patirà a Balaïdos contra el Celta? Perquè a vegades sempre parlem dels partits abans dels clàssics i els que surten malament són els postclàssics, no? Compte amb aquest partit de males 10 a Balaïdos.
Sí, però bueno... Perquè ha deixat caure aquest migdia Tata Martino, demà hi haurà una revolució a l'equip inicial. S'ha d'intuir que els que surtin voldran acabar de convèncer l'entrenador que tenen possibilitat, però bueno, sí que és veritat que el Celta vindrà o estarà com un coet després del 0-5 a Màlaga, i al Barça se li pot presentar un partit complicat amb... o es pot veure un partit molt vistós, donat que el Celta també és un conjunt que li ha de tenir la pilota i jugar-la i estar sempre pues, mirant la porteria rival, no com altres.
Sí, perquè Sergi Roberto no li donarà minuts pel que sembla, no?
No ho sé, veurem què succeeix.
Perquè és un jugador que encara no ha disposat de minuts ni d'oportunitats, no?
De moment no.
No. I Via, què, l'Espanyol? Demà al Màlaga.
No sé què passarà si pagarem una mica els plats trencats justament que va trencar el Celta a camp del Màlaga, que no sé si heu vist el resum, però realment hi ha alguna jugada fins i tot que és per plantejar-se si els jugadors del Màlaga no volien jugar el partit, o almenys els defenses, perquè realment una mica ridícul, no? El bany que li va donar, i que ara podria haver estat algun gol més. Realment no sé què passarà en aquest partit i sí que una mica, doncs, és veritat que l'Espanyol encara doncs, està complint les expectatives, tal, no les expectatives que havien generat algunes victòries, però sí que les expectatives que s'esperava la temporada. Però clar, aquesta irregularitat de que siguis capaç de guanyar l'Atlètic de Madrid i després doncs, no sàpigues doncs, llegir un partit, tot i que el tema de Muñiz considero que és molt important, no? Però que en certa manera doncs, acabis perdent 3-0 amb el Llevant, doncs bé, aquesta irregularitat no ens fa preveure què pot passar davant el Màlaga, que esperem que sigui doncs, un bon resultat, perquè després anem al Camp Nou i allà no sé si tenim molt arrascat. Cada 26 anys guanyem, o sigui que no toca.
I un dels noms propis del partit de l'Espanyol va ser el debutant, aquest, el colombià, el John Córdoba.
Córdoba, sí.
Què us va semblar, Moi? Moi, tu vas veure el partit, dius, vas veure el Córdoba aquest, té bones maneres.
Sí, apunta bé. El que és curiós és que fins ara Aguirre no li hagués donat més oportunitat, més opcions. És un futbolista, evidentment, que això és un altre tema a parlar, suposo que de manera més interna, més privada, però el poc recurs que li ha tret a l'Espanyola la contractació de John Córdoba, perquè és un futbolista amb molt de renom i amb molta tirada a Colòmbia, i amb la quantitat de colombians que hi ha aquí a Barcelona i a Catalunya, la poca promoció, la poca força que li està donant l'Espanyol per explotar, jo què sé, la possibilitat de poder cridar l'atenció d'afeccionats colombians perquè vagin a Cornellà al Prat.
Mm-hmm. Doncs mira,
sí, bueno, jo penso que...
Sí,
però en qualsevol cas ho ha de demostrar. Té molta cosa per demostrar aquest nano, que és molt jove, no ho oblidem, és super jove. Però bueno, ja està bé com a mínim que sigui un recurs i que pugui apretar els de dalt, perquè per exemple Estuani, doncs, l'altre dia fa un partit nefast, falla 4 gols, 2-3 d'ells molt clars, el segon per exemple que li dona Sergio García, que estava en 0-0 encara, i encara Mugit no havia fet les seves, i bé, doncs realment, o sigui, s'ha d'apretar, o sigui, saber que hi hagi com si diguéssim, una, a més amb la Ferdi i Vip al mig, que no sabem exactament com pot acabar, saber que hi hagi un recurs més per Aguirre i que pugui comptar amb Córdoba com a opció, ni que sigui perquè posen els visos dels davant.
Doncs companys, Quique García, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A
Moisés Llorenç, moltes gràcies, maco. Vigila què et passa per aquí al carrer.
Sí. Quique, intenta posar-te còmode, que em sembla que encara la
portem per aquí. Sí, tu has de continuar veient la vida des d'aquest mirall.
Adéu, ninot. Francesc, que vagi molt bé.
Molt bé,
t'escoltem a la tarda, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Pallonetto, Francesco! Totti! Gol pazzesco! Pirlo! Super! Mario Balotelli!
Now there is Rooney! Oh my goodness! Fantastic! From Wayne Rooney! Aguero!
2:36 minuts, estrenem secció aquí al Zona Mixta. Si sou una miqueta, doncs bé, espavilats, suposo que entendreu que el que estem escoltant són locutors del futbol internacional narrant diferents gols de diferents lligues, com per exemple algun de Francesco Totti, algun d'Andrea Pirlo, de Mario Balotelli, de Zlatan Ibrahimovic, de Sergio Agüero. Per què? Doncs perquè a partir d'ara tots els dilluns tindrem aquesta zona internacional, zona de futbol internacional amb l'Aitor Puerto. Com estàs, Aitor? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
Benvingut al Zona Mixta, un malalt de futbol internacional que cada dilluns ens acostaràs la informació més destacada de les diferents lligues, i avui podem arrencar, si et sembla, per la Premier, on hem tingut noms propis importants d'exjugadors de la Lliga Espanyola, com ara, per exemple, Fernando Torres, que va fer un molt bon partit, a més amb gol i assistència, en la victòria del Chelsea davant del Manchester City.
Sí, 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 és cert que amb una mica d'ajuda de Zabaleta, no?, en aquella sessió al porter Hart, però apareix per allà Fernando Torres per fer el 2-1, per fer embogir Mourinho, i un Chelsea que, com deies, es va imposar per 2-1, havia marcat primer Schurrell pels londinens, i després Agüero feia el gol de l'empat fins que Fernando Torres feia aquest 2-1, un Chelsea que és segon amb 20 punts, i el City, el seu rival d'ahir, és setè, cau aquesta setena posició amb 16 punts, a 6 del líder, un líder que és l'Arsenal amb 22 punts, després d'imposar-se a domicili al Crystal Palace per 0-2 amb un gol d'Arteta, de penal. L'altre el va fer Giroud, que està en un molt bon moment de forma. Tercer és el Liverpool, amb 20 punts, 4-1 es va imposar el West Brom, amb triplet de Luis Suárez, amb 19 punts.
Està en forma, l'uruguaià, sí, l'uruguaià des que ha tornat al Reds, la veritat és que està fort.
Sí, un Liverpool que està sent una de les sorpreses de la temporada, tot i tot no tenir grans jugadors, està Sturridge també, Suárez, que són Gerrard, el de tota la vida, però no té un equip tampoc, no ha tirat de talonari, no?, com el Chelsea, com el Manchester City, i la veritat és que està donant guerra de moment.
Però està allà, i el que també està entre els millors és el Tottenham de Villas-Boas, amb protagonisme per un exdavanter del València.
Per Roberto Soldado, que va fer el seu quart gol de penal, també una altra vegada, 1-0, cap al minut 80, i amb 19 punteig, és quart classificat, tant que la zona Champions, podríem dir, i per trobar el United, l'actual campió, hem de baixar a la vuitena posició, tot i que va guanyar 3-2 amb un gol in extremis de Chicharito davant l'Stoke City. Els de David Moyes estan patint molt i, com dèiem, ara mateix estan a 8 punts del líder.
Protagonisme també per Álvaro Vázquez i Rangel, que van jugar amb el Swansea però no van passar de l'empat, no?
Titulars tots dos, Amat estava a la banqueta, 0-0 davant el West Ham, els de l'Audrup, que continuen fent una bona temporada.
I qui està fort i sorprenent a tothom és el Southampton de Mauricio Pochettino.
Sí, és cinquè classificat, a 4 punts de l'Arsenal, líder, i només ha encaixat 3 gols en 9 jornades. Aquesta setmana ha guanyat 2-0 al Fulham.
I sorprenent, si més no, el màxim golejador de la Premier, i amb això tanquem el capítol de les Illes Britàniques.
Sí, 8 gols per Sturridge, com dèiem, el davanter anglès, que està sent una de les sorpreses, i la veritat és que el Liverpool també està aprofitant molt bé els gols que està fent el davanter anglès.
Marxem cap a Itàlia, una lliga que a l'Aitor Puerto l'apassiona, com és el sí. Calcio, i allà hi ha un equip que ho està patant, i de quina forma, que és la Roma, que no ha perdut cap punt, no?
No, està sorprenent a propis estranys. 9-9, 27 punts, i només ha encaixat un gol en aquestes 9 jornades, i això és la dada.
Quina
que...
passada, tu.
Sí, la veritat és que van marxar jugadors importants, com Osvaldo, Lamela, Jagic, Stekelenburg, han vingut Gervinho, Borriello, Strutman, Benatia, Maicon, De Santis, però ningú s'esperava aquesta Roma que va guanyar in extremis ahir 0-1, tot i jugar amb 10, amb gol del nord-americà Bradley, i la veritat és que la Roma, de moment, 9-9.
Impressionant, la veritat, a l'equip de Francesco Totti. La segona posició, ara mateix repartida entre sí. Nàpols i la Vecchia Signora, la Juve.
Tots dos amb 22 punts, a 5 de la Roma. El Nàpoli va guanyar per 2-0, gràcies a 2 gols de penal d'Higuaín. Reina, com sempre, el porter titular, i l'espanyolista Callejón va ser suplent, va entrar a la segona part.
I destaquem també que Inter, Milan, aquests equips no acaben d'arrencar. Molt pitjor el Milan. L'Inter ara mateix encara està en la quarta posició, zona europea per ells.
Sí, 4-2 va guanyar l'Inter a l'AS Verona, la Fiorentina és cinquena, tanca aquesta zona europea, va guanyar 1-2 amb 2 gols del colombià Cuadrado, Borja Valero i Joaquín van ser titulars, i com deies, el rival del Barça a la Champions, el Milan, és desè amb 11 punts, va perdre per 3-2 davant del Parma d'Antonio Cassano, que va fer un dels 3 gols del Parma.
A la Lliga Espanyola tenim jornada intersetmanal, i el Calcio també.
Sí, i comença demà amb un Atalanta-Inter, finalitza dijous, però volem destacar el dimecres un Fiore-Napoli i el Milan-Lazio.
Precisament a la Fiore hi ha el màxim golejador ara mateix de la Lliga Italiana.
Pepe Rossi, 8 gols, l'ex del Villarreal, que està sent una de les sensacions de la temporada.
Ens n'anem cap a la Bundesliga, desena jornada, els primers que continuen en pas ferm, el Bayern de Pep Guardiola, que segueix al capdavant.
Sí, 26 punts, es va imposar l'Hertha de Berlín per 3-2. Javi Martínez va jugar a la segona part, dos gols de Mandzukic. El Dortmund i el Leverkusen són segons i tercers, empatats a punts a un punt només del Bayern. El Dortmund va guanyar sempre el complicat camp del Schalke per 1-3 i el Leverkusen va sumar 3 punts a casa davant l'Augsburg per 2-1 i recordem que Andrés Palop és el porter suplent d'aquest Leverkusen.
I el màxim golejador, en aquest cas de la Bundesliga, juga a l'equip de Pep Guardiola, el Bayern.
Mandzukic, amb 7 gols.
Un jugador que rendibilitza molt bé les ocasions de gol que té. Màxim canoner, en aquest cas, a la Bundesliga. Ens n'anem cap a França, a la Ligue 1. Tenim col·liderat, podríem dir, ara mateix, no?
Sí, el Mónaco ha atrapat el PSG després de que els parisins empatessin in extremis davant del Saint-Étienne al temps de descompte, i el Mónaco s'imposés per 2-1 al Lyon amb un gol de Falcao. Per cert, Vidal continua sent titular indiscutible al Mónaco.
25 punts ara mateix per als dos equips, el Mónaco i el PSG, que poden mantenir una lluita molt maca per al campionat francès, Aitor.
Sí, està colat aquí, s'ha colat a tercera posició el Lille, que per cert és el proper partit de Lliga, jugarà davant el Mónaco, té 23 punts, està a 2 punts, s'hauria d'esperar una carambola, però podia ser líder la setmana que ve el Lille, aviam, però quan aguanta aquest, un dels campions fa dues temporades, crec que va ser el campió a França.
I no hi ha sorpresa pel que fa al màxim golejador, com a mínim per als que coneixem a Radamel Falcao, no?
Sí, hi ha una lluita aquí entre Falcao i Cavani, segurament també entrarà Zlatan Ibrahimovic, però de moment Falcao amb 8 gols és el màxim golejador d'aquesta Lliga francesa.
I abans de tancar aquesta zona internacional, els rivals del Barça a la Lliga de Campions, què ens has d'explicar, Aitor?
L'Ajax de Bojan Kirkic, que no va entrar a la convocatòria per lesió, va empatar 0-0 davant l'RKC, és co-líder amb 19 punts i val a dir, aquesta és divisió holandesa que separa un punt als 7 primers classificats, per tant molt igualada. I pel que fa al Celtic, és el líder destacat a Escòcia, 6 punts treu el segon, va guanyar camp del Partick per 1-2.
I no ha perdut, em sembla, cap partit a la Lliga Escocesa. Interessant. Sempre també destacarem una perleta i avui per acabar direm als nostres oients que posin al YouTube Gol Henry,
sí,
no? Que posin un Gol Henry, que vegin un golet maco de l'exjugador del Barça amb els New York Red Bulls.
Sí, contra el Chicago Fire, val la pena.
Val la pena, la controla amb el pit i l'enxufa a l'escaire. Gràcies, Aitor.
A tu, Dani, un plaer.
Vinga, fins ara.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
When you walk through a storm.
Futbol català.
Hold your head up high.
Arribem ja a la desena jornada al grup 3 de segona divisió B. Hem volgut anar parlant amb tots els catalans i ens quedava encara per parlar amb algun protagonista del Sant Andreu. Sí, tot i que pugui semblar mentida, encara no ho havíem fet. Havíem parlat amb tota la resta, però no amb els andreuencs. Ara mateix trobem el conjunt barceloní a la 11a posició, amb 15 punts, lluny de la zona de descens i a tocar pràcticament de la zona del play-off. El seu entrenador aquesta temporada és el Patxi Salinas i aquest cap de setmana venen de guanyar per 2-1 a l'Huracán de València. Patxi Salinas, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et puc parlar en català, ja és la teva segona experiència a les banquetes catalanes. Jo crec que ja et puc preguntar tranquil·lament amb aquest idioma, no?
Sí, jo aquí en mi casa, mi família, mi hermano, mi cunyada, mi sobrino hablan català, o sea que intento entenderles poco a poco y bueno. No, muy difícil, no.
Jo et parlaré a poc i així segur que no tindràs cap problema. Què t'anava a comentar? De nou triomf a casa. Aquesta temporada el Narcís Sala és un autèntic fortí. Només s'han escapat 2 punts, Patxi. Molt bé a casa, no?
Sí, es verdad. En casa estamos jugando francamente bien. Estamos sacando los partidos adelante. De 15 posibles hemos sacado 13 contra más equipos como Nasti, Olot, Elche, mi Huracán, Agosteras, equipos muy difíciles, hemos sido capaces de ganarles. En casa estamos jugando muy bien, con muchísima intensidad, con mucha fuerza, haciendo goles, y nos está faltando un poquito fuera de casa. Fuera de casa, si hubiéramos llevado una racha medianamente buena, porque no ha sido buena fuera de casa, yo creo que estaríamos ahí mismo líderes.
Hi ha alguna explicació, això, de que a casa surtin tan bé les coses i a fora no tant, només dos empats en 5 partits, Patxi?
Bueno, pues estamos buscando también las soluciones, ¿no? Ha habido partidos fuera de casa que hemos tenido más suerte también con dos penaltis en dos campos que nos privaron de la victoria. Luego sí, es verdad que pues, cuando Villarreal fue muy superior a nosotros el otro día, pero algunos partidos que no hemos ganado sí que le podemos haber ganado. Y con esos 3 puntos más, estamos en una zona privilegiada. Pero bueno, también somos un equipo con lo que tenemos y sabemos lo que hay y estamos peleando fuerte por estar arriba. Lo vamos a intentar hasta el final, porque nos queremos enganchar con la parte alta de la clasificación e intentar estar todo el año ahí arriba. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de empezar a coger fuera, porque en casa, que es muy complicado para muchos equipos ganar, nosotros en casa estamos siendo muy, muy fuertes. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos esa continuïtat també fora de casa.
Un grup tercer que, com bé saps, és realment igualat, costa molt guanyar a qualsevol estadi, perquè quin és l'objectiu d'aquest Sant Andreu aquesta temporada, Patxi?
En casa?
No, l'objectiu en general de l'equip.
Ah, l'objectiu?
Sí, sí.
Home, nuestro objetivo, o sea, nosotros somos un presupuesto que la gente que esté consciente que es un presupuesto muy bajo, muy, muy bajo, que no es el presupuesto de hace muchos años, que era altísimo, ahora es un presupuesto bajo. Nuestro objetivo, evidentemente, podemos marcarlo donde nosotros queramos, pero yo creo que nuestro objetivo tiene que ser el permanecer en la categoría. Ese es nuestro presupuesto, contando que tenemos 5, 6, 7 veces menos presupuesto que muchísimos presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser consciente de la dificultad que eso conlleva. ¿Que vamos a intentarlo hasta el final? Eso que nadie lo dude. ¿Que vamos a intentar por todos los medios meternos con el grupo arriba? Pues contarnos las fuerzas. Pero hay que ser consciente del presupuesto que tenemos y lo que hay. ¿A que eso no te va a quitar de la pelea? Pues claro, pues eso es lo que es a nivel de entrega, trabajo, sacrificio, disciplina y ganas. Eso nadie puede luchar contra nosotros si somos internacional. Pero nuestro objetivo ahora mismo es en la Copa del Rey. Tenemos una gran fortuna, pues hemos pasado la eliminatoria, que nos toca un equipo de los de arriba, de Europa.
Sí, sí.
Pues intentaremos con todas nuestras fuerzas intentar hacer lo mejor posible y en la Liga, evidentemente, pues pelear también por estar lo más alto possible.
Aquesta és una il·lusió grandíssima, no?, la que deveu tenir tots ara mateix en aquest sorteig que serà en breu de la Copa del Rei, on el Sant Andreu es medirà a un equip de zona europea. Tu qui vols jugar, Patxi? Quina és la teva il·lusió, evidentment? O Barça o Madrid, deu ser el gran somni, no?
Claro, yo creo que ahora mismo hemos tenido la suerte. Bueno, ganamos dos partidos y en el tercero quedamos centros. Hemos tenido una fortuna inmensa en el último sorteo, que también lo podemos haber pasado, evidentemente. Pero ya estamos ahí, 16 de la Copa del Rey. ¿Quién quiero que me toque? Pues hombre, yo me gustaría meterme con los más grandes. Y los más grandes son el Barça de Madrid. Evidentemente, para mí, enfrentándose al Barça de Madrid es un auténtico honor como entrenador. Pues y un orgullo para lo que es el club, el poder enfrentar con ese tipo de clubes, ¿no? Sí, entonces, bueno, el sorteo no sé lo que nos deparará, pero si pudiera elegir, evidentemente elegiría Madrid o Barcelona.
Llàstima, però, que els equips del teu cor, no?, Athletic Club i Celta, aquesta temporada no hagin anat a Europa, perquè et podria tocar també enfrontar-te contra ells.
Hombre, si estuvieran en el bombo nuestro, no tengas ninguna duda que a mí me encantaría ir a San Mamés o ir a Balaidos con vistiendo la cara de otro equipo, sino el entrenador. Eso me encantaría por encima del Madrid o del Barça. Eso lo tengo clarísimo. Preferiría ir a Mamés o ir a Balaidos. Eso lo tengo clarísimo. Pero no está en el bombo de los europeos. Entonces,
sí, sí.
Ahí no puedo ir. A no ser de que pasemos esta y en la siguiente nos toque.
Puñatero, ¿eh? Com saps que es menja bé, a Bilbao y a Vigo, ¿eh?
Pues hombre, serían mis dos. Yo solamente he jugado en esos dos equipos y estuve muchísimos años en cada equipo. Entonces, bueno, pues son. Pues me encantaría.
Tens amics, es menja bé, ¿no? Tens amics, es menja bé, ¿eh? Patxi.
Claro, es que eso sería para mí un sueño, pero para llegar a ese sueño tengo que pasar esta ronda. Bueno, sí. Nunca sabes, ¿eh? Intentaremos pasar esta ronda, si hay suerte.
Sí, pues aquesta nit estaràs pendent, suposo, de l'Atlètic Club, ¿no?, que juga contra el Getafe, i demà d'aquest partit entre Celta i Barça. ¿Creus que té alguna opció l'equip de Luis Enrique?
Pues hombre, vamos a ver, el Celta viene a ganar 0-5. Con un partido magnífico en Málaga, pero venía de muchísimos partidos, incluso dudándose ya de muchas cosas y poniendo ya incluso entredicho la posible continuidad del míster, que yo creo que era un auténtico error, porque lo estaba haciendo francamente bien. Este partido del Málaga le va a dar muchísima calma al club, pero evidentemente de visitar el Barça. Y el Barça, si juega a su nivel, es muy difícil de poder pararlo. Pero bueno, cada partido es un mundo y lo mismo que Osasuna lo paró y sacó un punto en el Sadar, pues yo, evidentemente, soy celtista a muerte, pues ojalá el Celta pueda ganar el Barça, pero sé que es muy complicado y muy difícil, pero ojalá.
I vosaltres, el pròxim desplaçament a Lleida, aquesta mateixa setmana, Patxi, com veus aquest partit?
Partit molt complicat, con un equip també molt fort. Yo creo que va a ser un equipo fuerte que va a estar este año arriba, también peleando por el ascenso. Pero que evidentemente tampoco renunciamos a nada. No podemos ir allí a intentar ganar. Vamos el miércoles contra ellos. Ayer empataron a 0 contra el Español. Nosotros venimos de ganar al Huracán. venimos con la moral intacta, venimos con muchísima fuerza y nos toca ganar ya fuera de casa un partido. Nos hemos empatado dos, pero hemos ganado. Entonces, bueno, ¿por qué no el campo de Lleida? Creo que es un campo que sería como dar encima de la mesa un golpe y decir, no hemos ganado hasta ahora, pero mira, hemos ganado en campo de un campo complicado, un equipo muy difícil como es el Lleida, pero aquí estamos y ganamos. Sí, es verdad que los campos de hierba natural no estamos acostumbrados a jugar en sintético, estamos acostumbrados a jugar a entrenar en sintético, y cada vez que tenemos que ir a un campo natural, sí es cierto que nos cuesta muchísimo.
Pachi Salinas, moltes gràcies per atendre'ns al Zona Mixta, que li vagin molt bé les coses amb el Sant Andreu aquesta temporada, que acompanyi la sort a Lleida, a veure si sumeu tres puntets, però nosaltres no ens podem mullar, que guanyi el millor.
Vale, moltíssimes gràcies, adeu.
Que vagi bé, adeu, gràcies.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Queden 7 minuts encara de Zona Mixta, això vol dir que són les 2:53, moment de parlar de l'Hockey Lliga, competició on ja s'han disputat 3 jornades i només dos equips continuen sense cedir cap punt, són el Barça i el Reus Deportiu, que tenen, per tant, ple de victòries. A la taula classificatòria els dos tenen 9 punts de 9 possibles. Els reusencs, en la d'ahir, van patir de valent per treure els 3 puntets del pavelló de les casernes de Vilanova. Enguany ha tornat a casa a Reus Roger Molina, que després de destacar a la porteria del Moritz Vendrell, ara fitxat per 3 anys amb els de Domínguez per cobrir la sortida d'un mite, com és la de Guillem Trabal. Roger Molina, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
De moment van bé les coses, no? 9 de 9, col·lideran la Lliga amb el Barça, però la veritat és que us està costant tirar endavant els partits i, com a exemple, aquesta darrera victòria ahir per la mínima 3-4 a les casernes.
Sí, bueno, ha començat molt bé, com bé dius, 9 de 9, però bueno, això és l'Hockey Lliga, és la lliga més competitiva del món i saps que te'n pots anar a qualsevol pista i bueno, perdre, no? Deixar-te punts pel camí i contaminar-te la teva lluita pel títol, que al final és el que busquem. Els partits tots són molt complicats, jo crec que els dos primers no reflexen la superioritat que vam tenir, i en aquest cas, aquest cap de setmana passat sí que vam tenir un partit més dur, no vam estar tan bé, i el reflex del resultat i el patiment que vam tenir doncs és el que demostra.
Perquè comenceu guanyant, no?, aquest partit. Sembla que ho teniu tot bastant encarrilat, però després el de Josep Lluís del Riu reaccionen, us empaten a 3, i al final, a les acaballes, l'Albert aconsegueix el gol de la victòria, no?
Sí, cada 3 minuts tenim un penal i bueno, l'Albert, que és un especialista, el fa i ens posa per davant i llavors doncs, a patir el que quedava de partit, no? Que eren 3 minuts i que es van fer molt llargs, la veritat.
I tu personalment aquesta temporada és la temporada més especial des que ets a l'Hockey Lliga, ho dic més que res, perquè t'has guanyat a pols el dret de tornar a casa teva, has firmat per 3 temporades, deu ser molt especial tot això que t'està passant, no, Roger?
Sí, bueno, és un objectiu que tens com a esportista des de fa molt de temps, gairebé un somni, no? Des de si tires anys enrere era gairebé impensable que doncs, un club tan elitista pogués apostar per algú de casa i desbancant doncs, el Guillem Trabal, que és, com has dit, un mite i que un referent per moltíssims porters. I el que estic vivint ara doncs, és una oportunitat única que intentarem aprofitar. No? Tinc la possibilitat de jugar amb amics, perquè és el que hi ha molts dels jugadors que integren aquesta plantilla que tenim relació d'amistat des de fa moltíssim temps, i en l'esport jo crec que això és gairebé impensable, no?, que arribar a un vestidor ja amb amistats forjades i que puguis tenir la possibilitat de jugar amb ells per competir i buscar coses importants, doncs és com has dit tu, és una cosa molt especial.
I si a sobre tu ja tens amics a Reus, vens amb amics del Vendrell, ja és la conjunció perfecta, no?, perquè sou 3, no?, de Vendrell, ja Costa, Selva i tu, no?, els que heu anat cap a,
sí, sí,
cap a Reus,
ja,
no?
Sí, sí, però no hem deixat ni enemics pel camí ni res d'això.
Vam tenir
una sortida doncs molt bona i continuem tenint relació amb els companys de l'any passat i amb la gent d'allà, vinculada allà, perquè van ser dos anys molt especials i l'últim, doncs, bueno, vam tenir la sort de viure un any irrepetible i fantàstic.
Sí, sí,
i
màgic,
això doncs t'emportes molta gent amb bons records i sensacions.
I aquest Reus, que em comentes que hi ha tan bona germanor, tan bon ambient, fins on pot arribar, Roger, aquesta temporada? De moment esteu allà, se li pot discutir la Lliga al Barça? Que, amb tothom qui anem parlant aquí del món de l'hoquei té claríssim que el Barça guanya la Lliga. Tu tens tan clar això?
Bueno, no, és que ja et dic que és una cosa que ni ens plantegem. El que volem fer és disfrutar el camí, que és el que estem fent ara, el que busquem és aquesta setmana fer una altra bona setmana d'entrenaments, pesar-nos-ho bé i jugar el diumenge contra l'Igualada, intentar fer un bon partit, que la gent s'enganxi i vingui al Palau d'Esports. Si fem un bon partit tenim més números de guanyar i a l'altra setmana doncs, pensarem anar amb Vilafranca i anar... Se'n sembla un tòpic, no? Però la veritat és que volem disfrutar el camí. Si només pensem en si guanyarem o no guanyarem l'Hockey Lliga, arribarem al juny i no haurem disfrutat tampoc. O sigui, el que volem és això, no? Disfrutar de cada partit que juguem, de les vivències que tinguem aquest any, i si al final de temporada arribem amb opcions de guanyar el títol de l'Hockey Lliga, doncs benvingut sigui i serà un premi doncs, a la feina ben feta.
Títols menors, no? Potser també com la Copa...
No, actualment cap títol pot considerar-se menor, perquè guanyar costa moltíssim i tothom treballa moltíssim per guanyar coses.
Sí, sí, ja hi heu estat allà també a aquesta nova Supercopa, vau tenir les vostres opcions, eh? Vull dir que...
Sí, sí, bueno, va ser la reafirmació de que doncs, aquest equip pot fer coses molt grans i sabem que tenim un potencial molt fort si tothom està al 100%, i això ens demostra que, doncs, si fem les coses ben fetes, podem lluitar per coses molt maques.
Perfecte, Roger Molina, pròxima estació, Reus i Igualada. N'estarem pendents aquí al Zona Mixta. Moltes gràcies per atendre'ns i que tinguis una temporada molt dolça en el teu retorn a casa teva.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies per tot.
Que vagi molt bé. El porter del Reus Deportiu, Roger Molina, content aquesta setmana, com des de principi de Lliga, perquè el Reus ara mateix està coliderant l'Hockey Lliga amb el Futbol Club Barcelona. 9 punts per als dos equips. Nosaltres hem tancat la paradeta. Hem estat aquí als del Zona Mixta, com sempre, Roger Castillo, un servidor, Dani Balaguer, i a les vies de so, el gran Toni Huguet. Demà, més a partir de les 2. Us esperem aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé. Adéu, bona tarda.
Son